Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Garrotxa obre una borsa d'allotjaments per a refugiats ucraïnesos. A través d'un correu electrònic es vol recollir tots aquells oferiments de particulars que vulguin acollir refugiats a casa seva. Neus Acín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olot també espera l'arribada de grups com els que hi ha a Santa Pau. Des del grup de coordinació local d'ajuda per Ucraïna es demana no aportar més roba i, en canvi, fer donacions monetàries a través d'organismes autoritzats.
La regidora de cooperació d'Olot és l'Imma Muñoz.
Tenim trucades de gent que vol facilitar allotjaments a persones ucraïneses refugiades. Bastants oferiments, però xifres concretes ara mateix no te les puc donar. També és veritat que tenim una comunitat ucraïnesa bastant abundant, tenim unes 550 persones, no arriba ben bé, però unes 550 persones empadronades d'Ucraïna i arriben famílies que les mateixes persones les acullen a casa, també.
I és que la solidaritat amb Ucraïna no s'atura. Gairebé una quarantena d'empreses garrotxines s'uneixen per recollir solidaritat per aquell país.
S'ha organitzat una matinal a Olot amb diferents activitats i sortejos amb els quals es recollaran donatius que aniran a ONGs que treballen per als refugiats ucraïnesos. La matinal es durà a terme diumenge de les 7 a les 12 del matí al local de la Nevateria situat al polígon de les Mates.
No ens esperàvem pas, no, res d'això, però ja hem fet camisetes i tot, i no ens pensàvem, jo què sé, farem 1.000 euros o 2.000. Ara mateix ja portem quasi 1.200 euros, perquè a més també hi ha una noia que té un saló que fa ungles i així, que ella ja n'ha recaudat 700, i això ja ens ho ha enviat directament. I llavors, vull dir, no ens esperàvem que fos una cosa molt normaleta, però sobretot això agraïa a tothom, perquè tothom que ho han dit, tothom hi col·labora.
De fet, són moltes les empreses que estan fent gestes d'aquest tipus, que organitzen iniciatives, que omplen furgonetes per anar-se'n cap a Ucraïna i portar refugiats cap aquí. Mentrestant, avui també és notícia una altra qüestió que ve derivada del conflicte a Ucraïna. Aquests dies són molts els WhatsApps que estan circulant amb informacions diverses. Una d'elles és l'aturada del sector del transport aquest proper cap de setmana. Doncs bé, atenció, perquè la patronal del sector del transport desmenteix una convocatòria de vaga per als pròxims dies. No és veritat. Després de la difusió d'un missatge i àudio a través de WhatsApp que ha arribat a molts ciutadans, l'Associació de Transportistes de Girona ha desmentit a través d'un comunicat la convocatòria d'una vaga estatal.
Assegura que es tracta d'una difusió que s'ha fet des d'una plataforma desconeguda i que busca generar un clima de por. La patronal ha explicat que esperen reunir-se aviat per tractar amb el govern l'augment del preu del petroli.
Mentrestant, les empreses gironines apugen preus i també redueixen marge de benefici per capejar la crisi provocada per l'escalada de l'energia i la manca de matèries primeres.
N'hi ha també que han optat per fer canvis de torns i concentrar la feina en hores vall per mirar d'abaratir la factura energètica. La patronal FUEC, sota el paraigües de la qual s'agrupen 15.000 empreses de la demarcació, assegura que en general, però, l'alta demanda que ha provocat la Covid-19 fa que moltes d'elles, de moment, aguantin l'embestida.
Avui estem a divendres, el dia es diu 11 de març. Setmana de la Dona, la Garrotxa va tenir una de les primeres alcaldesses d'Espanya. Va ser la Montse Reixac, que era l'any 1973, i va ser l'alcaldessa de la Vall de Bianya.
Va ser la primera alcaldessa de la demarcació de Girona i la més jove de l'estat espanyol, un fet inusual en l'època i que va ser un canvi també per la societat. El poble era una persona ja molt coneguda i activa en moltes activitats del dia a dia. En una entrevista a Ràdio Olot, Reixac explica la seva experiència en un càrrec inusual enmig del franquisme.
Jo no he considerat mai l'alcaldia com una cosa política. Jo ho considerava un servei al poble, un servei a la gent. I llavors, doncs, va sorprendre i no va sorprendre, perquè com que era, feia moltes coses ja pel poble, el que sigui, doncs, jo vaig pensar que seria una manera, doncs, de poder jo iniciar les coses i acabar-les.
Ben Esports, que la Guineueta pagui els plats trencats és la intenció d'una Unió Esportiva Olot que necessita guanyar diumenge per no complicar-se més l'ascens directe. Serà el segon partit consecutiu contra un equip que va cuer.
La Guineueta és l'última a 11 punts de la permanència i no guanya des del mes de gener. L'Olot espera derrotar-la i recuperar la regularitat que ha perdut. Albert Carbó diu que se sent molt recolzat pel club i que l'equip ha entrenat amb el màxim compromís aquesta setmana.
El moment en què es guanya Montilivi, potser jo ja em vaig equivocar on volíem anar per la via ràpida. I al final el que ens ha portat a estar allà ha sigut el dia a dia, ha sigut entrenar amb el compromís màxim i afrontar setmana a setmana, tot i que pugui semblar un tòpic, és el que ens ha servit per arribar on estem ara, i d'aquí a final de temporada així ho hem d'afrontar. Diumenge l'únic que val és guanyar i l'equip està mentalitzat. S'ha de veure un Olot intens, un Olot atrevit, un Olot que faci gaudir a tot aficionat que vingui. Al final hem de mostrar aquesta versió, hem de fer aquest pas endavant.
I la Unió Esportiva Olot o Olot Futbol Club, aquest és el possible canvi de nom que es debatrà aquest vespre a la Sala Turín.
Sí, la Comissió del Centenari ha organitzat per avui divendres un debat en públic perquè els socis tinguin arguments per poder decidir. El 27 de març hi haurà un referèndum a l'estadi municipal.
Escoltem el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
Posem a la seva disposició el decidir una cosa tan important com és el nom del club. Un club que ha tingut diferents noms i que ha tingut canvis de nom deguts no a la voluntat pròpia del club, sinó a la conjuntura política que hi havia en aquell moment. Doncs, bueno, a mi m'han dit que no em puc manifestar per cap de les opcions.
Doncs l'acte d'aquest vespre el presentarà el periodista gironí Jordi Grau i tindrà una introducció de l'historiador Carles Santacana. L'actualitat del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Concepció Carreres, al carrer Montsalvatge i al carrer Alcalde Casademont. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí ens hem llevat amb el cel encapotat i avui amb possibilitats de pluja. Neus, quines temperatures tenim?
Són més altes, ho notareu al sortir. Tenim uns 9 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Banyoles i a Girona, 10 a Castellfollit de la Roca i a Figueres, en tenen 8 a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, n'hi ha 6 a Vic, 5 a Anglès, 3 a Das i 0 a Vall de Núria.
Unes mínimes que ja apunten maneres, Dani.
Mínimes de 3, 4, 5 a les comarques interiors, per tant, Osona i Garrotxa difícilment arribarà a glaçar. Bé, tot això preveient una mica més de pluja ja divendres a la tarda. Al matí estaran nuvolats, però a la tarda, divendres, es pot animar. Una mica de pluja, una mica de neu cap a cota una mica alta, 1.500-1.600 metres. Les temperatures ni amunt ni avall es mantenen estables, per tant fresques o una mica fredes, però més destacable és aquesta pluja que pot arribar a la tarda. I també dissabte podria ploure en molts indrets amb una cota de neu de 1.400 metres, un ambient una mica més fred. Tot això preveient que diumenge sigui variable, però dilluns probablement arribaria una altra tongada de pluges. Per tant, sembla que hem entrat en ratxa i que els propers dies podrem regar, especialment, com dèiem, la tarda de divendres i dissabte. Eixa.
peixos, is ma dum durum durum, peixos, is ma dum durum durum, peixos, is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
La solidaritat no s'atura a favor del poble ucraïnès. La Garrotxa obre una borsa d'allotjaments per refugiats ucraïnesos. A través d'un correu electrònic es vol recollir tot aquell oferiment de particulars que vulguin acollir refugiats a casa seva.
Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olot també espera l'arribada de grups com els que hi ha a Santa Pau. Des del grup de coordinació local d'ajuda per a Ucraïna es demana no aportar més roba i, en canvi, fer donacions monetàries a través d'organismes autoritzats.
Ens ho explica en Pau Masó.
Des de l'inici del conflicte entre Rússia i Ucraïna es va formar a Olot un grup de coordinació per canalitzar les donacions i l'ajuda que arriba des de la ciutadania de la comarca. En aquest grup de coordinació hi ha diverses entitats públiques com l'Ajuntament d'Olot i també entitats i organismes com el Consorci d'Acció Social, Creu Roja, CEPAIM o Càritas Garrotxa, a més de representants de la comunitat ucraïnesa de la comarca. Després de dues setmanes de guerra ja han arribat a la Garrotxa alguns refugiats ucraïnesos que s'han instal·lat a cases de colònies o bé a habitatges de familiars seus a la comarca. Però s'espera que l'exode d'Ucraïna vagi en augment i per això ja s'han obert diversos canals per a aquella gent que vulgui oferir casa seva per acollir. La regidora de Cooperació d'Olot és Imma Muñoz.
Tenim trucades de gent que vol facilitar allotjaments a persones ucraïneses refugiades, bastants oferiments, però xifres concretes ara mateix no te les puc donar. També és veritat que hi ha tenim una comunitat ucraïnesa bastant abundant, tenim unes 550 persones, no arriba ben bé, però unes 550 persones empadronades d'Ucraïna i arriben famílies que les mateixes persones les acullen a casa també, eh?
Si algú vol facilitar allotjament a alguna persona refugiada d'Ucraïna, pot enviar un correu electrònic al Consorci d'Acció Social, també a l'adreça comitéacollida.igualtat@gencap.cat del Departament d'Igualtat, o bé també es pot fer trucant al 012. Les entitats responsables d'atendre els refugiats ucraïnesos a la Garrotxa són el Consorci d'Acció Social, Creu Roja i la Fundació CEPAIM. L'Ajuntament d'Olot també està pendent de les indicacions de la Generalitat per habilitar espais d'acollida. Muñoz creu que, igual que ha passat a Santa Pau, Olot també acabarà rebent grups.
Segurament passarà, estem amatents del que pugui passar. Han sortit d'Ucraïna al voltant d'1.800.000 persones i creuen que sortiran uns 5 milions de persones. Per tant, amatents estem de què pugui passar. Pensa que canvia cada dia, eh? Això, cada dia estem a l'espera de noves notícies de la Generalitat, del govern. Per tant, estem esperant cada dia.
La recerca d'habitatges i espais d'acollida per a refugiats és un pas més en la campanya d'ajuda que va començar fa dues setmanes i que ha estat una allau de solidaritat. De fet, es demana a la població que ja no doni roba, sinó que es facin aportacions econòmiques.
El tema de la roba està desbordat, hi ha moltíssima, moltíssima roba i, per tant, no es demana ja roba. Molt importants les aportacions econòmiques perquè, d'alguna manera, el que hem d'evitar és que les poblacions, sobretot les que estan al voltant d'Ucraïna, com per exemple pot ser Polònia, que hi ha la frontera per on passen moltíssima gent, hi ha el corredor humanitari, doncs que no s'empobreixi. I, per tant, allà també tenen productes per comprar i, per tant, no és tant que nosaltres enviem material des d'aquí cap allà, sinó que allà es pugui comprar. I, per tant, és important fer aportacions econòmiques i assegurar-nos que aquestes aportacions econòmiques arribin a bon port.
A part de les donacions econòmiques, sí que també es demana menjar sec i en llauna, material sanitari com agulles o gases i productes d'higiene personal com sabó, compreses o bolquers. No es recolliran fàrmacs. A la ciutat d'Olot, la seu de Creu Roja i de Càritas Garrotxa són els principals punts de recollida i els pobles, principalment, es recull a través dels ajuntaments.
Gairebé una quarantena d'empreses de la Garrotxa s'han unit per recollir solidaritat per Ucraïna. S'ha organitzat una matinal a Olot amb diferents activitats activitats i sortejos amb els quals es recolliran donatius que aniran a ONGs que treballen per als refugiats ucraïnesos.
La matinada es durà a terme el diumenge de les 7 a les 12 del matí al local de la Nabateria situat al polígon de les Mates.
Tot plegat va començar a la Nabateria d'Olot. Aquesta pastisseria va decidir destinar la facturació de tot un dia per ajudar els ciutadans ucraïnesos. A partir d'aquí, diferents empreses de la ciutat i la comarca van afegir-se a la iniciativa aportant productes i propostes i al final la iniciativa s'ha acabat convertint en una matinal solidària. La responsable de la Nabateria i promotora de la matinal és Marta Reyes.
No ens esperàvem pas res d'això, però ja hem fet camisetes i tot, i no ens pensàvem, jo què sé, farem 1.000 euros o 2.000. Ara mateix ja portem quasi 1.200 euros, perquè a més també hi ha una noia que té un saló de fa ungles i així, que ella ja n'ha recaudat 700, i això ja ens ho ha enviat directament. I llavors, vull dir, no ens esperàvem que fos una cosa molt normaleta, però sobretot això agraïa a tothom, perquè tothom que ho han dit, tothom hi col·labora.
La jornada començarà a les 7 del matí amb música, seguirà amb classes de zumba i acabarà a les 12 del migdia amb una sessió de pool dance. Durant la matinal també hi haurà degustacions i sortejos amb productes de les empreses col·laboradores. La Valèria, una de les treballadores de la Nabateria, és ucraïnesa i agraeix el suport rebut.
En nom de tota la comunitat ucraïnesa voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair públicament a la Marta i a la Nabateria per aquesta fantàstica iniciativa, a tots els col·laboradors que han volgut participar, a tota la gent que està demostrant la seva solidaritat en aquest moment tan complicat, fent les seves aportacions econòmiques o de material, a les institucions que ens han recolzat i ens segueixen recolzat, a tots vosaltres, gràcies de tot cor. I us esperem el diumenge.
La matinal d'aquest diumenge es desenvoluparà al voltant de la botiga de la Nabateria al polígon de les Mates. La jornada recollirà donatius a través de les butlletes dels sortejos i en un número de Bizum. Els diners recaptats es destinaran a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa a alguna entitat o acció solidària per Ucraïna.
5 minuts més.
Recollida de material per a Ucraïna a Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra.
Més conseqüències del conflicte a Ucraïna. Conseqüències econòmiques que arriben a pràcticament tota Europa i a casa nostra també. Aquests dies està circulant un WhatsApp, un missatge de veu que està generant molta confusió entre tot el personal. La patronal del sector del transport desmenteix rotundament una convocatòria de vaga per als pròxims dies. Després de la difusió d'un missatge i àudio a través de WhatsApp que ha arribat a molts ciutadans, l'Associació de Transportistes de Girona ha desmentit a través d'un comunicat la convocatòria d'una vaga estatal.
Asseguren que es tracta d'una difusió que s'ha fet des d'una plataforma desconeguda i que busca generar un clima de por. La patronal ha explicat que esperen reunir-se aviat per tractar amb el govern l'augment del preu del petroli.
Hola, bon dia, família. Bueno, com tots sabeu, ja heu vist com està el gasoil, no? Llavors, a partir d'aquest diumenge, a les 12 de la nit, no circularà cap camió, cap. Us ho dic per si voleu fer una miqueta de còpia de menjar, perquè ara sí que és huelga indefinida, o sigui, fins que no arreglin això no se m'haurà cap camión. Piquets i molt mala llet. Hi ha molt mala llet perquè ja fa temps que no se guanya ni un duro amb això. Jo us ho dic, vale? Feu una miqueta de còpia de menjar i això perquè hi haurà jaleo aquests propers dies.
Aquest és el missatge que els últims dies ha circulat per WhatsApp. Es tracta d'un àudio que s'ha difós des d'una plataforma denominada Para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, però des del mateix sector han sortit a desmentir la informació. De fet, la patronal Acetrans s'ha vist obligada a emetre un comunicat en el qual aclareix que no hi ha cap vaga convocada. Des de l'associació afirmen que la plataforma que ha llançat el missatge no deixa clar si té una postura patronal o sindical i que aquesta plataforma no forma part de l'entitat estatal que aglutina totes les associacions del transport. Per últim, el comunicat de Cetrans també diu que s'ha demanat una reunió amb el president Pere Aragonès per tractar la qüestió de l'augment del preu del petroli. El missatge que ha circulat aquests dies ha provocat que fins i tot alguns supermercats s'hagin quedat en alguns moments sense alguns productes com arròs, pasta o oli.
El que sí és veritat és que les empreses gironines apugen preus i també redueixen el marge de benefici per capejar la crisi provocada per l'escalada de l'energia i la manca de matèries primeres.
N'hi ha també que han optat per fer canvis de torns i concentrar la feina en hores vall per mirar d'abaratir la factura energètica. La patronal FUEC, sota el paraigües de la qual s'agrupen 15.000 empreses de la demarcació, assegura que en general, però, l'alta demanda que ha provocat la Covid-19 fa que moltes d'elles de moment aguantin l'embestida. Això sí, també asseguren que en condicions normals la situació actual no seria sostenible. N'hi ha, però, que ja es comencen a quedar atrapades perquè la FUEC sí que ha detectat aturades excepcionals de producció.
I davant d'aquesta situació, doncs, molts comencen ja a mirar les energies alternatives com una possible solució a la crisi. La Diputació de Girona, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha elaborat una guia pionera a Catalunya per facilitar l'elecció d'espais per instal·lar-hi projectes d'energies renovables.
Es tracta d'un document de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte quan es plantegi una instal·lació d'aquest tipus i ofereix una base legal a les administracions públiques i als propietaris privats per agilitzar la presa de decisions. El diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, subratlla la importància d'aquest document per simplificar tots els processos, especialment en l'administració pública.
Però no tothom hi està d'acord. La IA Eden Salvem Empordà, conjuntament amb altres entitats ecologistes del territori, han presentat al·legacions al Parc Eòlic Galatea de la Jonquera, a l'Alt Empordà.
Denuncien que el projecte, que inclou 9 molins de vent de 200 metres d'alçada, incompleix el Pla Urbanístic Municipal i el Territorial de les Comarques Gironines. A més, les entitats asseguren que els promotors fragmenten en 3 parcs de menys de 50 megawatts el projecte complet de 99 megawatts per evitar així haver de demanar permís al Ministeri de Medi Ambient amb la corresponent demora. També denuncien que l'estudi de bifauna que s'ha aportat és incomplet i que la instal·lació dels molins afectarà ecosistemes protegits i també el patrimoni cultural i geològic.
Ens acostem a l'obertura de la temporada turística a la Costa Brava i els càmpings gironins ja comencen a buscar possibles solucions per allargar una temporada per la qual ja comencen a patir. Els càmpings gironins incrementen la seva oferta d'esdeveniments aquest 2022. L'objectiu és allargar la temporada des del mes de març a l'octubre i així rebre una major quantitat de visitants.
Entre les novetats que presenten destaquen les trobades de furgonetes, actuacions musicals en format de festivals o les competicions esportives. A tall d'exemple, el càmping nàutic de Castelló ha organitzat un festival que se celebrarà del 20 al 22 de maig amb actuacions musicals d'artistes del panorama pop independent català. També té previst acollir la Primavera Band, reconegut com el festival de furgonetes camper de l'Estat espanyol, que es farà del 27 al 29 de maig.
Doncs ja veieu, els càmpings intenten reinventar-se perquè la temporada turística d'aquest estiu també, ara per ara, és molt incerta.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Traiem el cap més enllà de la Garrotxa. L'Atlàntida de Vic i l'Escola Municipal de Música han elaborat un pla d'igualtat conjunt amb la voluntat de transcendir l'àmbit més estrictament laboral de la plantilla. Es tracta d'un full de ruta que ressegueix diferents aspectes que van des de la paritat en la contractació, passant per la formació dels treballadors en igualtat o la millora dels criteris per la conciliació personal i familiar.
La secretària de Feminismes de la Generalitat, Montserrat Pineda, destaca la voluntat transformadora del pla d'igualtat de l'Atlàntida.
Moltes vegades els plans d'igualtat els pensem com que tenim que cobrir l'expedient que ens pertoca per llei, no? I és obvi que sí, vull dir, no ens enganyem, però el que aporta un pla d'igualtat realment transformador és el que la cultura interna de les organitzacions ens explica també com l'organització es posiciona en el món, no? Com l'organització també vol transformar el món. I jo crec, perquè he tingut la possibilitat de llegir-ho, que aquest pla d'igualtat té aquest esperit, no? Un esperit de transformació.
coincidint amb la setmana del 8M, el teatre programa el cicle En veu de dona, on destaca el concert de Rigoberta Bandini el proper 18 de març. I en salut, la Regió Sanitària de Girona té 85.000 persones que tenen algun tipus de malaltia renal, 1.150 de les quals la pateixen en estadi ja de caire avançat.
Un total de 92 pacients estan fent diàlisi peritoneal, 393 fan hemodiàlisi i un total de 658 han requerit un trasplantament de ronyó. Aquestes dades es desprenen de les xifres que estimen que un 10% de la població adulta pateix algun tipus d'insuficiència renal i que en la població de més de 60 anys el percentatge s'eleva al 20%. Si la insuficiència renal no es tracta, pot arribar a ser mortal, per tant, és de vital importància una detecció precoç.
Un estudi de l'IDIGI conclou que un tipus de tècnica de diàlisi redueix justament els costos en un 42% en pacients crítics cardíacs enfront del procediment habitual.
Es tracta de la diàlisi sostinguda de baixa eficiència, que Vives ha estudiat els seus efectes en aquest tipus de pacients en un estada a l'Hospital General de Toronto, al Canadà. La descoberta constata que tant els pacients tractats amb les tècniques convencionals de diàlisi com els que ho han estat amb aquesta han obtingut els mateixos resultats i pronòstic postoperatori, però en canvi els costos de la diàlisi han estat un 42% més baixos en els segons.
En la pàgina de successos avui us hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys que fugia després d'entrar a robar una casa de Girona. Segons informen en un comunicat aquest dimecres en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris a l'interior del domicili a la zona de Palau i Montilivi, la propietària d'una casa va veure un encaputxat al jardí intentant accedir a l'habitatge.
Vàries patrulles de Mossos i de la Policia Municipal van establir un perímetre de recerca dels sospitosos. Poc després van veure un vehicle amb tres ocupants anant a gran velocitat. Els agents els van començar a perseguir, però el vehicle va accelerar embestint un dels cotxes policials. Finalment van xocar i el vehicle va quedar suspès sobre un mur.
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres vegades en només sis dies el mateix home per diferents robatoris. El primer arrest es va produir el 3 de març després d'identificar-lo i comprovar que portava dos objectes de dubtosa procedència.
En concret, l'home duia sobre una agenda i un assecador de cabell professional. Els agents van comprovar que l'agenda pertanyia a una dona gran que havia patit una estrebada de bossa unes setmanes abans a l'església de Sant Pere, i el segon dels objectes s'havia tret d'un vehicle que estava tancat en un aparcament comunitari de Banyoles. L'han deixat en llibertat.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més! Portantes...
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc vàlida.
Soc poderosa. Portantes...
És per això, i per molt més, que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
Amb el patrocini de Finques Paulí i Magatzems Olot.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further.
La Garrotxa va tenir una de les primeres alcaldesses d'Espanya. Va ser la Montse Reixà, que era l'any 1973, i va ser l'alcaldessa de la Vall de Bianya. Va ser la primera alcaldessa de la demarcació de Girona i la més jove de tot l'estat espanyol. Un fet poc habitual en una època en què la societat anava canviant, o havia d'anar canviant mica en mica, perquè estàvem al final de la dictadura. El poble, a la Vall de Bianya, era una persona coneguda i activa en moltes activitats del dia a dia. Era mestra. De fet, en una entrevista a Ràdio Olot, la Montse ha explicat la seva experiència en un càrrec inusual enmig del franquisme.
Ser dona en època franquista no era fàcil i ocupar un càrrec important encara ho era menys, però l'any 1973 la garrotxina Montse Reixac va ser una pionera en aquest aspecte. Va ser escollida com a alcaldessa de la Vall de Bianya, convertint-se en una de les primeres alcaldesses d'Espanya, la primera de la demarcació de Girona i la més jove de l'estat espanyol. A la Vall de Bianya no va sobtar que hi hagués una dona ocupant l'alcaldia, sinó tot el contrari, ja que la Montse participava en la vida del poble i era molt coneguda. En una entrevista a Ràdio Olot ha explicat la seva experiència.
Jo no he considerat mai l'alcaldia com una cosa política. Jo ho considerava un servei al poble, un servei a la gent. I llavors, doncs, em va sorprendre i no va sorprendre, perquè com que era, feia moltes coses ja pel poble, el que sigui, doncs, Jo vaig pensar que seria una manera doncs, de poder jo iniciar les coses i acabar-les sense fer de demanar tant.
Ser alcaldessa 4 o 5 dècades enrere no era el mateix que en l'actualitat, però per la Montse algunes coses potser no han canviat tant. L'aspecte i la vestimenta de la dona encara tenen importància per certa part de la societat.
És que avui dia és una tonteria, però sí que es destacaven molt la vestimenta. Esclar, pensa sempre que són 40 anys enrere, eh? Home, ara també no pensis que... Vull dir, poder jutgen de vegades la manera de vestir d'una dona i la d'un home passa desapercebuda, no? Sembla que pot anar més de qualsevol manera i, en canvi, una dona si va una mica desarreglada o al Parlament o allà on sigui, vull dir, sembla que sobta, no?
D'alcaldessa a alcalde i de reixac a reixac, l'alcalde actual de la Vall de Bianya, Santi Reixac, no és familiar de la Montse, però ella creu que coincideixen en la manera d'entendre la política.
Era com una família, tothom es coneixia, tothom es saludava, i la gent que estava a l'Ajuntament, els que estàvem a l'Ajuntament, ho consideràvem un servei a la gent. O sigui, es feien coses que eren... Ara suposo que també això per descomptat, però em fa el fet que és molt diferent. De fet, la Vall de Bianya, em penso que és un dels millors alcaldes que podem tenir ara. Vull dir, és una persona totalment entregada al poble i molt, molt trempat. Així és com jo havia considerat sempre l'alcaldia.
Podeu recuperar l'entrevista sencera amb la Montse Reixac al podcast de Ràdio Olot. Ella era l'alcaldessa més jove d'Espanya i explica moltes altres anècdotes d'una situació que en el seu temps va ser històrica.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Si estàs pensant en comprar, llogar o vendre,
a Finques Paulí t'oferim una gestió personalitzada amb la màxima serietat i clients solvents.
Finques Paulí, més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona. Finques Paulí, com a casa en lloc.
Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports, que la Guinaueta pagui els plats trencats. Aquesta és la intenció d'una Unió Esportiva Olot que necessita guanyar sí o sí diumenge per no complicar-se més l'ascens directe.
Serà el segon partit consecutiu contra un equip que va cué. La Guinaueta és l'última, 11 punts de la permanència i no guanya des del mes de gener. L'Olot espera derrotar-la i recuperar la regularitat que ha perdut. Albert Carbó diu que se sent molt recolzat pel club i que l'equip ha entrenat amb el màxim compromís aquesta setmana.
Ens ho explica en David Planella.
Guanyar sí o sí. Per al tècnic de l'Olot, Albert Carbó, no hi ha altra medicina per curar un equip que en les últimes jornades ha estat molt irregular. Fa un mes que els olotins alternen victòries i derrotes.
El moment en què es guanya Montilivi, potser jo ja em vaig equivocar on volíem anar per la via ràpida. I al final el que ens ha portat a estar allà ha sigut el dia a dia, ha sigut entrenar amb el compromís màxim i afrontar setmana a setmana, tot i que pugui semblar un tòpic, és el que ens ha servit per arribar on estem ara i d'aquí a final de temporada així ho hem d'afrontar. Diumenge l'únic que val és guanyar i l'equip està mentalitzat. S'ha de veure un Olot intens, un Olot atrevit, un Olot que faci gaudir a tot aficionat que vingui. Al final hem de mostrar aquesta versió, hem de fer aquest pas endavant.
Com la setmana passada, l'Olot s'enfrontarà al cué de la categoria. Ara ho és la Guineueta, un equip despenjat a 11 punts de la permanència, que no guanya des del 25 de gener i que fora de casa només ha sumat una victòria en 12 partits. Una vegada més, les dades del rival farien pronosticar un partit còmode per als olotins, que tenen 31 punts més que els barcelonins. Carbó, però, demana que ningú no se'n refiï.
Sense dubte, aquesta setmana, més enllà del rival, som nosaltres mateixos. Ens hem centrat en nosaltres, hem de mirar on l'Olot ha de fer un pas endavant, perquè està clar que hem de millorar aspectes. Hem intentat inculcar-ho a la plantilla, tothom està predisposat, tothom està amb el compromís màxim.
L'Olot necessita fer un bon partit a casa, davant de la seva afició, per recuperar la confiança que li ha faltat les últimes jornades. Les derrotes contra la Pobla, el Sant Cristòbal i l'Escó han fet forat a l'equip i han tingut conseqüències a la classificació. Ara el conjunt olotí ja no és líder en solitari, el Sant Cristòbal l'ha empatat a punts i veu com el Girona B, el Manresa i fins i tot l'Hospitalet depenen d'ells mateixos per avançar-los si guanyen els partits que tenen pendents. S'han disparat els dubtes i els rumors també apunten a la banqueta.
Vam viure la primera volta, l'empat-empat-derrota, i vam sobreposar-nos a aquesta situació i ara em sento en un moment similar. Em sento recolzat per part d'en Sergi perquè m'intenta ajudar per part de la directiva. I bé, estic amb les mateixes forces que el primer dia, vaig amb el punt de mira amb el qual vaig firmar des del primer dia amb l'Olot, que era per cada campió, i continuo amb les mateixes forces per així aconseguir-ho.
Albert Carbó, conscient de la importància del duel contra la Guineueta, fa una crida a l'afició. De cara a diumenge, el tècnic recupera Eloi Amagat i Ferron, baixes la setmana passada per coronavirus, i té les absències dels laterals Blázquez i Vigues. L'Olot Guineueta jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4, quan començarà una marató esportiva que també ens portarà al pavelló de Fontejau per viure el campionat territorial de patinatge artístic en grups de show.
Neus, i tu amb quin nom et quedes per la Unió Esportiva Olot? Unió Esportiva Olot o Olot Futbol Club?
Mira, no sabria què dir-te, ho he de rumiar, eh? M'enganxes sí? Una mica en fred.
És molt d'hora, eh? El possible canvi de nom es debatrà aquest vespre a la sala del Turín. La comissió del centenari ha organitzat per avui divendres un debat en públic perquè els socis tinguin arguments per poder decidir. El 27 de març hi haurà un referèndum a l'estadi municipal.
El 27 de març, coincidint amb l'Olot Paralà de l'estadi municipal, els socis podran decidir el nom del seu club. Ara es diu Unió Esportiva Olot, però hi ha sobre la taula la possibilitat d'anomenar-se Olot Futbol Club, el primer nom que va tenir l'entitat quan es va crear el 1921 i que es va perdre durant l'època franquista. Avui a les 7 de la tarda a la sala del Turín es debatrà. En parla el president Joan Agustí a Ràdio Olot, que demana la participació dels socis.
Posem a la seva disposició el decidir una cosa tan important com és el nom del club. Un club que ha tingut diferents noms i que ha tingut canvis de nom deguts no a la voluntat pròpia del club, sinó a la conjuntura política que hi havia en aquell moment. Doncs, bueno, a mi m'han dit que no em puc manifestar per cap de les opcions.
L'acte d'aquest vespre el presentarà el periodista gironí Jordi Grau i tindrà una introducció de l'historiador Carles Santacana. En el debat, el president de la Comissió del Centenari, Carles Llorenç, defensarà mantenir el nom d'Unió Esportiva Olot i el president de l'Associació d'Exjugadors, Pep Solés, donarà arguments per canviar-lo a Olot Futbol Club.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.